Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. La regidora d'Esports de Sant Cugat, Núria Escamilla, ha valorat els 2 anys al capdavant de l'àrea, destacant la inversió que està fent l'Ajuntament en el manteniment d'instal·lacions. Segons diu, venien d'un anterior mandat sense manteniment en equipaments esportius i després de 2 anys estan posant el dia en aquestes instal·lacions. Sobre el repartiment de les instal·lacions, la regidora ha argumentat que s'ha repetit la mateixa distribució d'horaris de l'any passat per la falta d'informació rebuda per part dels clubs. Sobre aquests 2 anys, Escamilla assegura que l'esport de Sant Cugat va molt més enllà dels clubs i que l'Ajuntament ha de vetllar perquè el model multiesportiu santcugatenc tingui en compte tota la ciutadania. L'Ajuntament de Sant Cugat ha proposat instal·lar el passatge de la marxa infantil al costat del rocòdrom i de la comissaria de la policia local, la unitat mòbil de la Policia Nacional que haurà de prestar el servei de renovació de DNI i passaport. Aquesta fórmula provisional s'ha plantejat després del tancament de l'antiga oficina fa gairebé 1 any, una decisió sorpresa i precipitada, segons ha qualificat l'alcalde en una entrevista de mig mandat a Cugat Mèdia. Com ja va avançar aquest mitjà, el consistori i l'Estat van trobar en els vehicles integrals de documentació, els BIDOC, una solució mentre la negociació per recuperar una comissaria de la Policia Nacional al municipi segueix encallada. Càritas Sant Cugat ha tancat l'any 2024 atenent un total de 1.497 persones en els diferents programes i serveis que ofereixen a la ciutadania. Són un 7,7% menys que l'any anterior, quan se'n van atendre 1.622. Per contra, el nombre de famílies ateses ha pujat a 848, quan l'any anterior la xifra va ser de 781. Aquesta variació s'explica perquè Càritas Sant Cugat ha treballat amb l'Ajuntament per repartir-se l'atenció de les diferents famílies vulnerables. La plaça d'Octavià serà l'escenari aquest divendres, de 5 de la tarda a 8:45 del vespre, de la primera edició de Vacances de Llibre, una celebració que vol enllaçar el final de curs escolar amb el plaer de la lectura. Les llibreries Paideia, el Patí de Llibres, La Salvatge i el Celler de Llibres s'han unit per oferir, amb el suport de l'Ajuntament, una tarda de parades de llibres, contacontes, espectacles infantils, joc de taula i signatures d'autors i d'autores. A més, totes les persones que comprin un llibre durant la festa rebran un val descompte per un gelat que podran descanviar al Pros, al Pou de Glaç, a Boglio, a Màximum i a la Gijonenca. Res més per ara, gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
De la tarda, 3 minuts. Anem molt ràpidament al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. A veure, de moment tenim, en el cas de l'autopista AP7, un carril tallat a l'altura de Mollet, a la zona de Montmeló, en sentit sud a causa d'un accident. De moment, intensitat com a un punt de latitud, en aquest punt de l'autopista, de moment no va més. On sí tenim algunes aturades des de la B20, també per un accident, a l'altura de Tiana, quilòmetre, quilòmetre i mig, en aquest punt de la B20 i en sentit nord, en sentit Mataró. I d'altra banda, també per un accident a la C31, a l'altura de Calonja, hi ha un carril tallat en sentit nord, en aquest cas. A la resta de vies destacarem sobretot volum de trànsit. A la cas de la C58, l'últim tram d'entrada, que cada dia el nus de la Trinitat, i les dues rondes, que aquesta hora van ja força plenes, les dues, especialment la ronda litoral. És tot, bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Els clubs esportius han acabat la temporada i ara és hora de fixar-se en les noves incorporacions que es poden moure durant el mercat d'estiu. Però nosaltres avui ens volem fixar en un comiat. Un comiat amb molt sentit i d'una dona que ha deixat empremta al món del waterpolo. Ella es diu Mati Ortiz, defensora de boia sabadellenca d'origen mexicà, que ha assegurat la glòria en repetides ocasions. Fem un repàs de tota la seva trajectòria amb una entrevista de l'home waterpolo de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
Mati Ortiz, què tal? Com estàs?
Molt bé, aquí al club, per fora de l'aigua.
Fa una setmana, tot just avui, en el moment de l'entrevista del final de la Lliga. Em deies fa una setmana, encara tot just acabo d'acabar, gairebé no he tingut temps ni de plorar ni de celebrar. Una setmana després, t'ha donat temps ja a assimilar tot el que va passar l'altre dia o no?
Jo crec que encara estic una miqueta païnt-lo tot. Sí que és cert que després d'una setmana ja m'han dit diverses vegades ex-waterpolista, o jubilada, o retirada. Vull dir que si en 7 dies ja va així la cosa, crec que em faré la idea abans del que pensava. Però bueno, sí que és cert que encara no m'ha donat temps a parar del tot, a desconnectar. Però bueno, estic agraïda amb el moment que estic vivint.
Estàs contenta amb la teva carrera?
Sí, molt, molt. I estic molt contenta sobretot d'haver-ho fet ara. Crec que no m'han acabat de sortir les llàgrimes, ja ho dèiem, l'homenatge que em van fer aquí al club em van sortir una mica, al final de Lliga abraçant a la Bea també, però sí que és cert que crec que estic contenta i que estic alegre amb el que ha passat. Llavors no sé si em sortirà a plorar o no més endavant, però de moment el que em surt és un somriure. Suposo que per tot el que he sentit, per tota l'etapa que he viscut i sobretot com he marxat, no? Fent-ho per voluntat pròpia, les lesions, tot i que vaig patir una miqueta al tram final, m'han respectat bastant, els entrenadors encara volien que continués, per tant és una decisió que és totalment pròpia i estic contenta d'haver-ho fet així.
Gairebé la pregunta del milió és per què ara, no? Si ho deies tu, que les lesions, bé, t'havien respectat força, que fins i tot el David Palma ho havia verbalitzat en més d'una ocasió, que t'havia dit, Mati, si encara estàs allò defensant el primer nivell a la boia, per què decideixes acabar ara la carrera?
Bueno, perquè al final crec que és un moment que s'ha de fer i arriba. Sí que és veritat que jo em considero una persona molt motivada en aquest aspecte, tinc sempre il·lusió i m'hagués agradat doncs seguir vinculada segurament i podria haver estat fins als 40 o als 50 jugant, però sí que és cert que el cos també ho va notant. No tant per cos, perquè al final, doncs, això, menys aquell moment final, doncs, he sabut seguir i m'he entrenat cada dia i crec que bastant bé, però ja l'any passat vaig optar una miqueta de fer-ho, vam arribar a l'acord amb el club de fer-ho aquest any, i tot i que el David havia volgut que continués, i cosa que també li agraeixo realment, crec que havia un moment de dir, ho deixo, perquè és que si no tampoc, al final m'he format, m'agradaria també doncs, vincular-me una miqueta amb el món laboral, que potser després m'arrepenteixo d'aquesta decisió, però de moment també volia com donar aquest pas, perquè si no sé que mai em desvincularia del tot. No?
Igualment, per qualsevol esport que es pugui practicar, ha estat 2 dècades a l'elit, al més alt nivell. Ostres, no es veu cada dia. El fet de, des del 2005 que vas guanyar la teva primera lliga fins al 2025 que has guanyat l'última, crec que en són 17 en total, estar allà al primer nivell és gairebé és anòmal per un esportista d'elit, no?
Bueno, és que al final vaig començar molt jove i aquest club, el Club Natació Sabadell, que em va donar l'oportunitat des de que era petita, també per un tema de, bueno, vosaltres vau treure la notícia de que als 13 anys ja estava asseguda a la banqueta, allà recollia aigües i ho feia perfecte, però als 14 ja vaig començar a jugar i també per una, bueno, per la situació que es va donar, no? Que les grans moltes marxaven, algunes estaven lesionades, i em vaig veure allà que em van dir titular en un partit d'Europa i vaig dir, ¿cómo? Llavors a partir d'allà crec que ha sigut tot un somni. M'he sentit molt acompanyada en tot moment. És veritat que són 20 anys, que ara ho penso i dic 20 anys, o sigui, al final porto tota la meva vida aquí i m'ho noto, o sigui, m'ho noto que he estat dintre de l'aigua perquè ara que surto fora porto 7 dies, però et dic que ja l'esquena, els genolls, o sigui, sembla una persona de 70 anys, però m'imagino que m'haig d'adaptar a aquest nou medi.
Sí que és cert que tancar una carrera així, vam tenir la decepció de la Champions, que allò ja ho hem enterrat, ho hem deixat enrere, però acabar la carrera com l'has acabat, que el teu últim partit fos un títol de Lliga, és que no es pot demanar segurament millor comiat, no?
No, al final, sobretot, sobretot, o sigui, va ser molt dur el tema de la Champions. Tu vas viure amb mi que no sóc de plorar massa ni d'expressar molt els meus sentiments al joc, diguéssim, però sí que és cert que la Champions va ser molt dura, vaig plorar molt i jo crec que de fet per això ja vaig treure totes les llàgrimes allà. Però no per mi, perquè és que al final de veritat ho he dit mil cops, però és que era més per un tema d'aquí, per lo dur que estava sent la temporada, perquè crec que era un premi per totes, i al final aquesta lliga sí que és cert que m'he sentit molt molt estimada, per això justament me'n vaig molt contenta, perquè m'he sentit molt estimada, molt volcada amb l'equip, amb l'staff, al públic. Realment totes era com la copa per la Mati, per la Mati. Jo deia, no, de veritat que no és per mi, o sigui, a mi és un títol més que no el volia menysprear ni molt més, però era jugar a casa, jugar amb les meves, amb aquest equip, amb aquestes persones, amb tothom, o sigui, al final no puc demanar més, però més pel sentiment que no només pel títol.
Hi ha una altra anomalia també, pel que és l'esport d'avui dia, que és que només has jugat en un equip durant la teva carrera, que és el Club Natació Sabadell, amb aquesta etiqueta de One Club Woman. Ho estem veient a dia d'avui, com la tendència en el waterpolo actual és canviar d'equip cada 3-4 anys, arriben propostes, arriben clubs que aposten fort econòmicament pel waterpolo femení. Et sents orgullosa també, el fet de poder haver acabat la carrera com a una de les poques jugadores que íntegrament l'ha dedicat al Club Natació Sabadell?
Sí, crec que sóc una persona fidel, llavors ho he fet de la millor manera possible. No, al final li he d'agrair al club també l'aposta que hem fet sempre. Ho he dit, sí que ara una miqueta més enrere, l'etapa més de selecció i tot, havia tingut oportunitat de sortir d'aquí. Aquest tram final alguna també s'havia donat, però sí que és cert que sempre ho he dit, el club ha apostat sempre pel waterpolo, especialment pel waterpolo femení. Per mi és el millor club d'Europa i ho seguirà sent segurament sempre per com aposta, no només pels resultats. I llavors sempre he pensat per què marxar de casa, tot i que m'hagués agradat de vegades fer l'experiència fora, també és veritat, però no era necessari marxar de casa si ho tenia tot aquí. Tinc el meu club, tinc la meva família, la meva parella, llavors on millor que a casa.
Ara que ha prescrit ja, perquè no t'agrada, però ja ets ex-waterpolista. Quines oportunitats o quines ocasions hi havia hagut de marxar fora? Quins clubs van venir a trucar a la porta de la Mati en el seu moment?
Bueno, algun d'aquí nacional sí que havia trucat, i el que m'havia fet pensar-m'ho més potser havia sigut a Grècia. Em veia una mica més identificada amb alguns equips d'allà perquè, bueno, prima la defensa, i per mi la defensa grega sempre ha sigut una de les rivals a batre, sigui de l'equip que sigui. Llavors era una miqueta on més em sentia identificada per poder marxar i que em cridava més l'atenció.
Doncs bé, sempre quedarà allò, aquella espineta de saber què hauria passat. Realment, Mati, també és una pregunta molt típica, molt tòpica, però com ha canviat el waterpolo del 2005 al 2025? En aquests 20 anys veus molta diferència en el waterpolo femení?
El veig que s'ha professionalitzat molt més, i és algo també d'agrair, eh? O sigui, crec que totes i tots, directius, staff, jugadores, hem fet perquè això creixi. Llavors cada vegada tenim més clar que és un monstre que comença a créixer molt, i sí que és cert que, per exemple, abans tema contractes, es parlava més al final de Lliga, bueno, acabaves de quadrar de més, és que ara mateix al gener ja s'estan parlant contractes, que ho comento també, passa molts esports, però és que és com, no has acabat i ja estàs parlant amb un altre club que potser és el teu rival directe en aquell moment, no? Llavors, amb això ja ha canviat moltíssim. Òbviament també amb els recursos que tenim van creixent, i la manera que juga el waterpolo, doncs potser també una miqueta més que ja les normes que van ficant i les que van canviant també fan que l'esport sigui encara més ràpid, molt més, no sé, visible per la gent que està veient-ho, tot i que falta, jo crec, molt per fer encara.
Jugadores com tu i com la Maica, com la Maica García, vau representar la nova generació, la nova fornada que va entrar el 2005, però segurament, Mati, el gran boom aquí a Sabadell ve a partir del 2010, quan arriben la Laura Ester, la Jennifer Pareja, que comencen a fer-se gran també les germanes Espar, per exemple. És aquí quan realment es fa aquest saltet de qualitat que potser li faltava a l'equip per ser el millor d'Europa. Era el millor d'Espanya, un dels millors del continent, però per ser el millor d'Europa va ser aquell any quan es va fer el clic?
Possiblement sí, no perquè abans no hi hagués tan bé nivell, perquè al final el Sabadell havia apostat per jugadores estrangeres, però sí que és cert, i ho veiem a dia d'avui, que quan el conjunt és també el conjunt de selecció, sí que és cert que al final et coneixes molt més. Llavors estàvem cridant i vam fitxar jugadores que eren d'aquí, més que jugadores també ja eren companyes i amigues, que això dintre de l'aigua també es nota molt quan jugues no només amb companyes sinó amb gent que és com la teva família. Llavors va ser un salt de qualitat que realment doncs, crec que va ajudar molt perquè aquest equip somiés en gran i crec que es va aconseguir. Llavors a partir d'allà doncs, això va ser com el gruix de la selecció, jugant al Sabadell amb molta ambició, un equip jove, molta il·lusió, que tenia molt clar el que volíem i que sobretot crec que hi havia molt sacrifici i molta disciplina en aquell moment.
Éreu invencibles. És que no es guanyava ningú.
Ens sentíem així una mica, eh? Sí, perquè no? Crec que al final t'has de sentir així per poder jugar i seguir sempre a l'alt nivell, que és que realment costa molt, i aquest any ho hem vist. Hem perdut finals i sempre la ment t'ha d'aixecar per seguir volent i per seguir lluitant per tots els objectius que tens.
Sobretot la teva carrera ha estat marcada per dos entrenadors, n'ha estigut més, però vaja, els que han estat més aquests últims anys, el Nani Guiu i el David Palma. Has notat molta diferència entre un i l'altre, sobretot en aquell punt de transició quan el club decideix, hi ha canvi de junta, etc., i decideix tancar l'etapa del Nani, amb qui havíeu guanyat tot, i entra el David, que després, al cap d'uns anys, també guanyeu tot. Vau notar molt el canvi, la diferència?
Es va notar una miqueta potser perquè també veníem de molts anys amb el Nani, no? I llavors estàs acostumada a una manera de fer. Sí que és cert que al final, dintre de les seves diferències, diguéssim, no són entrenadors tan diferents, perquè, per exemple, doncs, amb selecció, Joan Jané, Miqui Oca, eren entrenadors potser com més, més exigents en aquell moment. No és que el David i el Nani no ho siguin, tot el contrari, el David és molt exigent també, i sobretot en aquest tram final de Lliga, però crec que són entrenadors que s'acosten molt també a la jugadora, són propers, tracten d'entendre la persona, perquè al final ho hem dit sempre i tant el Nani com el David això ho tenien molt clar. Durant l'any estàs aquí entrenant, entrenem matí i tarda. Si al final no et portes bé o sempre és al 200%, la jugadora també pot sortir cremada, no? Llavors són entrenadors que més enllà de la tàctica ens han deixat volar bastant, ens han deixat fer, perquè crec que han entès també que tenen i tenien un equip molt potent tàcticament i tècnicament. Llavors ells ens donaven com les pinzellades a seguir, però sempre donant-nos llibertat per fer com volguéssim.
I a part de l'inquilí de la banqueta, és cert que pràcticament cada any us heu hagut de reinventar, especialment en els últims anys, eh? Hi ha hagut més cares noves, però la columna vertebral sempre era la mateixa, gairebé allò que dèiem, les que havíeu guanyat totes les Champions, la Laura Esté, la Maica, tu, la Judit Forca, però la sensació és que en els últims anys, sobretot, ha tocat reinventar-se, no? Any rere any, Mati.
Totalment, totalment. Ha sigut una mica també el tema de dir que aquesta temporada havia sigut dura, doncs ve una mica per això, no? Perquè al final ens hem hagut de reinventar, hem hagut de presentar i propostes de defensa nova, com va ser aquest final de Lliga, que vam dir en una setmana canviem la defensa, anem a veure com va, i sobretot amb jugadores que han vingut i al final és adaptar-se al seu joc també, però sí que és cert que, i no ho dic per dir, totes les jugadores que han vingut estrangeres s'han adaptat molt bé a aquest club, molt bé també a les decisions i a les companyes, i han sapigut, per molt que hagin sigut les millors del seu país o de la seva selecció o el que sigui, són jugadores que han entès que aquí també es venia amb l'objectiu de guanyar. Sí que és cert que alguna deia és que no està permès, no es permet perdre aquí, però sí que està permès, òbviament. Però bueno, han fet i han portat sobretot, no només a l'aigua, sinó fora de l'aigua, com les seves virtuts, que crec que hem sapigut aprofitar.
A tu t'ha tocat fer d'anfitriona moltes vegades, amb les estrangeres, n'hi ha hagut moltes en els últims anys, i també amb les joves, no? Entenc. Un dels papers que t'ha tocat assumir en els últims anys és el de mentora, no? Ara penso en la més jove de l'equip, per exemple, en la Ona Jurado. No sé si fins i tot et veies un punt representada en ella, en la Mati que dèiem del 2005.
Sí, sobretot perquè les veig amb il·lusió, no? I a mi m'ha agradat molt sempre, jo crec que si em defineixo d'alguna manera, al final ja m'ho... Crec que també el David, l'Enric i el Rupert m'ho han repartit tant que penso que la meva part és com fer la cohesió, sobretot en aquest tram final, de l'equip. I sí que és cert que totes les jugadores estrangeres crec que han assumit molt bé el que et deia, no? El seu rol, i han estat molt volcades amb nosaltres, i amb les joves, doncs, és que sempre m'ha agradat, perquè al final, quan jo vaig entrar, recordo que en aquell moment tenia por, perquè jo era una persona més tímida, era més tancada, em considero que no he sigut la persona amb més talent de totes, però sí amb més treball, o com a mínim ho he intentat. Llavors em veig molt, molt reflectida amb elles, amb les jugadores que venen, que potser són que no tenen tant talent però que tenen moltes ganes, no? I sobretot amb elles m'he volcat molt, he intentat que segueixin perquè al final són el futur d'aquest esport i del club que porto tota la vida.
Parlaves abans de la selecció també. Què ha significat per tu la selecció espanyola?
Aconseguir el somni que havia somiat sempre. Arribar als Jocs Olímpics per mi va ser com una manera de dir uau, he aconseguit el que porto lluitant i quan comences que no ho tens clar, que comença a ser un hobby, jo me'n recordo amb els meus pares parlant que em va dir amb 12 o 13 anys, em van dir vale, si això és un hobby per tu, ho sabem tots i no hi ha cap problema, no? Però si no ho és i tens ganes d'arribar, tant tu t'hauràs de volcar i hauràs de ser molt disciplinada com nosaltres hem de tenir el compromís de portar-te als entrenos, d'entendre't, d'acompanyar-te en aquest camí, no? Llavors, en aquell moment va ser com un premi. Ja tot estaven sent com molts premis al meu treball, però bueno, ha sigut un somni, han sigut 10 anys allà representant-ho tot i pels quals també doncs, em sento molt, molt agraïda.
Hi ha una imatge molt icònica que és a Barcelona 2013, al Mundial, amb l'Ani Espart després de guanyar l'or, allò on anar a buscar la càmera subaquàtica.
Va ser brutal, va ser brutal.
La tens molt gravada, no?, aquella sí, imatge, entenc.
Sí, de fet, la vaig veure ahir, en un moment allà passant fotos, la vaig veure ahir i per mi l'Ani a la selecció ha sigut una germana més d'aquestes que m'emporto del waterpolo. Me'n recordo en aquell moment que just abans de sortir de l'habitació sempre ens dèiem quan tornem a l'habitació sabrem què ha passat, no? Ho vam començar a dir com als quarts, ho vam dir a les semis, llavors l'Ani, que sempre és més espavilada que totes realment, va dir, ostres, si guanyem l'or hem de buscar la càmera i baixar a saludar. I vam dir, vale, va, però el típic que no sortirà. Llavors me'n recordo que va sortir, vam acabar el partit i vaig anar a la zona d'entrevistes i just quan estava fent una entrevista veia com repetida la imatge darrere i em vaig parar i vaig dir, ah, que hem sortit, Ani? I va ser com un record espectacular.
Sí que és cert també que tu has decidit quan has volgut posar fi a la teva carrera esportiva de clubs, amb el Club Natació Sabadell, però no va ser el cas amb la selecció, que el 2019, si no m'erro, és quan se't descarta pel Mundial d'aquell estiu. Com està la, no sé si diferida, però aquell episodi, 6 anys després, entenc que en el moment fa mal, com el recordes ara?
Doncs ara el recordo com que va ser un moment que va marcar també una etapa per mi. Òbviament vaig tancar abans de l'esperat. Sincerament, a dia d'avui no sé ben bé què va passar. Sí que me'n recordo que molta gent em deia però t'has barallat amb el Miqui? Ho ha passat algú? I jo deia, la veritat que no. O sigui, jo segueixo igual que sempre. Me'n recordo que vaig tornar de Sierra Nevada, que estàvem entrenant allà. Vaig entrenar el dilluns pel matí i al migdia abans de l'entreno de la tarda em va dir que volia parlar amb mi, em va dir que no comptava amb mi pel Mundial. Sí que crec que sóc una persona que també no li dona més voltes al que hi ha, o sigui, al final me'n recordo que vaig dir, vale, no hi ha, o sigui, és que no hi ha res més, no? Llavors, si estic fora, estic fora i estic agraïda, és que al final estava agraïda també perquè la selecció és un moment de pots estar com no estar, i sé que a la meva posició hi havia molta gent que volia estar també, llavors, un dia estàs, un dia no, va ser aquell moment, encara penso, m'agradaria saber exactament què va passar, però sí que és cert que no ho guardo ni amb rancor ni amb tristesa, crec que tot el contrari, ja et dic, o sigui, per mi és un agraïment haver arribat fins aquí als anys de selecció i me'n vaig doncs agraïda i feliç amb el que he viscut.
Doncs Mati Ortiz, que res, que et volíem fer aquesta entrevista de comiat, de balanç de tota una carrera a l'aigua, de 20 anys a l'elit, amb més de 60 títols, amb 7 Champions, amb 17 lligues, amb una plata olímpica, amb un or mundial, amb medalles europees, també europeus. Ha estat una passada compartir part d'aquest camí. I res, ara desitjar-te el millor en aquesta nova carrera que se t'obre i que se té aquí al davant.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
I ara al Connectats és moment per parlar de les nostres mascotes, perquè s'acosta Sant Joan, una nit de revetlla plena de llums, festa i petards, però per a molts animals, ja sabeu, és també una de les nits més estressants de l'any. Avui volem ajudar-vos a preparar i per intentar minimitzar l'angoixa que poden sentir els teus peluts. Parlarem sobre com prevenir el temor als petards, què podem fer si el nostre animal ja ho passa malament. Donarem consells pràctics i descobrirem recursos útils. Marxem fins a Badalona per parlar amb la Cristina González Cano, veterinària i etòloga clínica, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. Estic aquí amb Cristina González. Què tal, Cristina? Com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé. I vosaltres?
Cristina, aquest proper dilluns 23 de juny a la nit és la revetlla de Sant Joan i aquesta nit pot ser molt traumàtica per gossos, gats i altres animals. Et vull començar preguntant que per què hi ha animals que tenen por als petards, fins i tot si abans no els hi passava res.
I tant. Mira, la por és acumulativa. A tots els mamífers ens passa. Quan hi ha un estímul que no sabem gestionar i aquest estímul es presenta més d'una vegada, cada cop ens fa més por. Això passa amb les persones, passa amb els gossos, passa amb els gats, i és per això que molts animals al principi no tenien por o tenien una por molt lleu, no? I cada cop sembla que els hi va més.
I quins diries que són els símptomes més habituals del pànic als petards?
N'hi ha de molts tipus, però potser els més desgarradors són lladrucs consistents, intents d'amagar, inclús de fugir. Hi ha animals que s'arriben a automutilar mossegant-se les potes o intentant escapar si els deixem en un posto tancat. Aquests són potser els més exagerats, però també veiem animals que tremolen, que ploren, que pantegen, que intenten amagar-se.
I es pot prevenir aquest tipus de por?
Sí, de fet és una de les coses que intentem tractar nosaltres des del Servei d'Etologia, i és que sobretot en cadells, però també en animals adults, si els ensenyem que sorolls similars no comporten cap tipus de problema, sinó al revés, pot ser una interacció agradable, les probabilitats de que quan siguin adults o quan tornin a sentir aquest tipus de sorolls no tinguin por són més altes.
Per tant, diries que fer com alguna mena d'entrenament progressiu amb sons de petards abans de la revetlla és útil?
No amb sons de petards, si més no d'inici, però amb capses de cartró, amb ampolles, sí, i el que sí que recomanem sempre és que sigui un entrenament guiat, perquè hi ha una fina línia entre fer un entrenament que els hi vagi bé i ajudi a que no tinguin por i passar-nos de criteri, no? Intentar demanar-los massa pel que ells poden fer en aquell moment i generar-los més por des d'un inici.
I si el nostre animal ja té por, què podem fer dies abans per ajudar-lo?
El primer és intentar ajustar les rutines, fer passejos o donar, en el cas dels gats, donar accés a l'exterior de les finestres en moments en els quals no hi hagin aquests tipus de sorolls. Perquè el que busquem més és intentar evitar l'exposició als petards, que és el que ens fa por. Després també anar sempre que sortim a passejar lligats amb corretja i talment un arnès, per al que si de cas volguessin escapar, doncs que els tinguem al voltant, no? Que els puguem ajudar. I a més intentar reduir aquesta exposició, com us dic, suplir la manca d'activitat que potser estem fent perquè estem fent passejos més curts amb joc a casa.
I durant la nit de Sant Joan, què recomanes fer a casa per protegir l'animal?
La idea és fer diferents estratègies, no? La primera seria intentar insonoritzar al màxim la casa, baixar persianes, tancar finestres, tancar les portes per intentar com bunkeritzar una mica la zona i posar algun tipus de so, pot ser, jo sempre dic que posin pel·lis de Disney, que canten molt i fa molt de xivarri agradable, però pot ser qualsevol mena de so de fons que amortitzi una mica l'estruendo de fora, i després donar-los espai. Si ells volen estar a prop nostre perquè el nostre contacte els calma, és perfecte que els hi puguem dir que està bé, que estiguin tranquils, acariciar-los, el que faci falta. I si són animals que el que volen és amagar-se, que això també passa molt amb el cas dels gats, que ho puguin fer, que puguin accedir a una zona on es puguin amagar, ja sigui entre un armari, sota el llit, en el seu coixí, i animals que s'amaguen a la dutxa. I que tinguin accés sempre, és a dir, que si jo em vull amagar i no sortir, no surto, però si necessito sortir cap a on estan els meus tutors, ho pugui fer. I en aquest lloc on ells estan amagats és important que tinguin també un punt d'aigua, perquè és necessari que si en aquell moment volen beure aigua, ho puguin fer, no hagin de sortir del seu amagatall per fer-ho.
I el tema de premis o jocs durant aquesta situació creus que és útil? O pot ajudar?
Sí, I tant que sí. El problema és que moltes vegades tenen tanta por que per més que els hi posis un joc o un premi no són capaços d'agafar-lo. Però per suposat que ajuda. De fet, hi ha un, com un buro, no? Com una forma de, que ens diuen molt, de que no es pot acariciar, no es pot premiar perquè està reforçant la por. Això no és cert. La por és una emoció i jo no puc premiar o castigar una emoció.
Clar.
Simplement és una emoció que l'animal està sentint. Quan fem activitats agradables en aquest entorn més, entre cometes, hostil, el que fem és ajudar que l'animal se senti més còmode i més confortat en aquesta situació. Per tant, està perfecte fer-ho.
Parlem molt sovint de gossos, però els gats també ho pateixen. Com diferenciem la seva por?
Els gats en general són més subtils. Llavors, així com un gos potser panteja molt i guarda molt, fa com molt de soroll, els gats normalment el que fan és que s'amaguen. S'amaguen moltíssim i molts d'ells deixen de menjar o inclús tenen problemes amb l'orina. Llavors és molt important que els donem l'espai per amagar-se, mal, i que els hi donem les opcions de que tinguin tot a l'abast, menjar, aigua, joguines, tot el més proper possible, perquè els moviments que hagin de fer són els mínims. Hi ha una cosa en els cas dels gats que és important, i és que quan s'espanten molt poden tenir conductes agressives. Llavors, sempre és important intentar minimitzar aquests moments de por per tal d'intentar evitar que això passi.
I en quins casos és recomanable l'ús de fàrmacs?
L'ús de fàrmacs és recomanable en tots aquells animals que ho passen malament. El que sí que és important és que la persona, el veterinari, que et doni aquest fàrmac, t'hagi fet una visita abans. Llavors, el fàrmac es dona adequat a l'edat, al tipus de por que presenta, si té algun tema mèdic extra. Però és importantíssim, perquè és el que parlàvem abans. Cada vegada que jo m'enfronto amb aquestes situacions o similars, tormentes, focs artificis, perquè ha guanyat un partit de futbol d'algú, cada cop tinc més por. I els efectes d'aquesta por, els efectes de la cascada d'estrès que es genera, també causen problemes a nivell físic, a més de tot l'estrès emocional que pateixen.
I ara hem parlat de fàrmacs, però també et vull preguntar que si hi ha productes naturals que puguin ajudar a millorar aquesta situació.
Sí, tant. I, de fet, són molt recomanables. Jo, normalment nosaltres el que fem és combinar-los, combinar productes naturals, nutracèutics, que es diuen, juntament amb els fàrmacs en els casos que fa falta. I el que veiem és que, de cara a les següents vegades, la dosi de fàrmac cada cop és menor, perquè amb el nutracèutic també t'ajudes.
Consideres que hi ha mites que encara cal desmentir sobre aquest tema?
Sí, moltíssims. Moltíssims. Des de que no podem donar-los mimos perquè es troben malament, fins a que no passen por, sinó que és una demanda d'atenció i passen per aquí, bueno, podríem fer una xerrada només d'això.
I què diries que no hem de fer mai davant d'un animal espantat pels petards?
Mai, 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 encara que sigui el nostre animal de tota la vida, castigar-lo, per suposat, val? Pel que parlàvem, el que tenen és una emoció negativa. Nosaltres no hem de fer res de castigar aquesta situació. En el cas dels gats, si estan molt espantats, intentar no abraçar-los, no fer-los... Els podem acariciar, podem estar per ells, però no...
Invair el seu espai, no?
Potser? Invair el seu espai, exacte, perquè tenim més risc d'aquest tipus d'agressivitat, i sobretot si veiem un animal que no coneixem, intentant atrapar-lo, perquè el més probable és que surti corrents encara més.
Mira, justament ara que has mencionat això de sortir corrents, si el nostre gos escapa del pànic, què hem de fer?
El primer és intentar no córrer darrere, tot i que és bastant, bastant difícil, sí. I jo ara mateix ho estic dient, però segurament tampoc podria fer-ho si fos el meu gos.
Imagino.
Llavors intentar cridar-lo amb un to de veu agradable i tractar de que torni. Si més no, intentar fer seguir el rastre. Per aquests dies és de molta utilitat utilitzar doble corretja, perquè si se t'ha escapat una, tens l'altra que et serveix de lligam. I també, per aquests ossos més escapistes o més complicats de portar, hi ha GPS que van al collar que també ens poden ajudar moltíssim perquè fan la trajectòria que l'animal ha seguit.
Sí, mira, justament t'anava a preguntar si creies que era recomanable posar-li xips o alguna identificació extra per aquestes dates.
Identificació hem de portar sempre i aquestes dates encara és més important. Sí, tant que sí.
I ja et vull preguntar també que, parlant més de la societat, no?, de com hauria de canviar en aquestes festes per ser més respectuosos amb els animals.
Clar, jo trobo que hi ha moltes opcions a fer. Bueno, jo parlo d'una persona que no li agrada la pirotècnia perquè a mi també em fan por, llavors potser no sóc la més objectiva del món. Però sí que és veritat que hi ha opcions que fan més llum i fan, no? Fan fum, fan llum, però no fan soroll. Això també els pot espantar, però en menor mesura. I després també ara, que s'ha com tan de moda tot el tema drons, sí. Potser podríem intentar tirar-ho una mica més cap aquí. I jo crec que una de les bases també hauria de ser la regularització. Una cosa és que el 23 per nit hi hagi Sant Joan, clar. I bueno, ens agradarà més, ens agradarà menys,
però que no s'extengui, no?
Clar, però el problema és que comencen 15 dies abans i continuen 3 o 4 després. Llavors, d'aquí, fer una contingència perquè l'animal ho porti bé és molt difícil. Quan ja és un dia, ja costa, però bueno, un dia és encara més viable. No? Dir, bueno, són 12 hores, justa, sí. 24 hores. És més senzill, sí. I ja no només pensant en els animals, sinó en totes les persones que també tenen potser més sensibilitat auditiva o altres tipus de condicions que potser també els hi afecta.
Molt bé, doncs, Cristina González Cano, veterinària i etòloga clínica i cofundadora del Servei d'Etologia i Educació Animal Etologo.es. Moltes gràcies per passar-te pel Connectats amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Bona tarda, sóc el Kevin Hurtado del Prat de Llobregat i aprofitant que d'aquí unes setmanes s'estrena la nova pel·lícula de Superman, m'agradaria recomanar-vos el que per mi és el millor còmic del personatge i un dels còmics que més m'han agradat a la meva vida. Parlo del All-Star Superman, una història escrita per Grant Morrison i dibuixada per Frank Quitely, que té una premissa molt fàcil i molt clara, i és que Superman, l'home d'acer, el personatge més poderós de l'univers de DC, doncs s'està morint. És un amor que arribarà en unes setmanes i que no té cap solució. Llavors és un còmic força interessant que tracta amb una sensibilitat molt gran temes molt importants i molt profuns i que a més doncs, ens dona un Superman amb moltíssima humanitat, tot i ser d'un altre planeta, i amb aquesta luminositat doncs, que tots els aficionats al còmic estem desitjant veure en el personatge, en aquesta nova adaptació dirigida per James Gunn, que arribarà als cinemes l'11 de juliol.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
El castellarenc Miquel Bach presenta el llibre d'Atacama a Taclamacan. L'obra és un llibre de memòries personals de Bach on parla de Xile, on va néixer la seva mare, de Castellà, on va viure durant 7 anys, i també de diferents situacions i experiències viscudes per l'escriptor, que ha conversat amb la Marina Antonez sobre aquestes qüestions.
Aquest proper dilluns, a les 7 de la tarda, doncs, i a la sala d'actes del Mirador, tindrem el gust, el plaer, de comptar amb un autor que ha publicat D'Atacama a Taklamakan. És el Miquel Bach, a qui tenim el telèfon. Bona tarda, Miquel.
Hola, bona tarda.
Benvingut.
Molt bé.
Vens a Castellà a presentar aquest llibre i, a més, acompanyat de l'Antoni Dalmases, l'escriptor, i també de l'Anton Carbonell, a qui coneixem molt aquí, doncs, perquè, a part de professor, és president de l'Aula d'Extensió Universitària per a Gent Gran. Vens a presentar D'Atacama a Taklamakan. Explica'ns una miqueta d'on sorgeix aquest projecte.
Doncs mira, això d'Atacama és una mica estrany, però és que tot comença... És una mica llarg, eh? Perquè la meva família, de part de la meva mare... Un germà de l'àvia, diguem-ne, de jove, a final del segle XIX, se'n va anar a fer les Amèriques. I va estar voltant per allà, van anar a espetegar, al final van anar a espetegar Iquique, i allà van estar uns anys amb negocis d'aquests del tèxtil d'aquí a Sabadell, que feien de sastre i tot això. Bueno. Total, que la meva mare i les meves ties i els oncles van néixer tots allà, i quan van tornar cap allà als anys 20 del segle XX, amb dinars familiars i així, les ties ens explicaven històries i epopeies dels indis d'allà, de les mòmies, dels terratrèmols, jo què sé, era una epopeia tot plegat. Els feia molta gràcia i un dia vaig dir, home, això ho has d'escriure, si no es perdrà tot, no? Totes ja són mortes, tota aquesta gent, saps? I vaig començar a escriure, doncs, això, aquestes historietes de per allà Iquique i tot això que t'explicava de Xile.
D'acord.
Després, esclar, vaig acabar aquí i vaig començar a refrescar la memòria de quan era petit i va sortir, esclar, va sortir castellà. Jo vaig anar a castellà que tenia poc més d'un any. Saps? I tot el que he escrit després és, aviam, no és que pretengui fer cap crònica de castellà, sinó que és la memòria emocional del que vaig viure a castellà, dels impactes que em feien el que vaig viure entre 2, 3, 4 fins als 7 anys. I que hi ha coses impressionants, com la història dels maquis, la història del metge, que és que a mi encara em fa posar la pell de gallina, i moltes històries d'aquestes, no? I és la segona part, és la que ja em va proposar l'Anton Carbonell de llegir aquesta part dels anys que vaig estar a castellà, no? I, bueno, així ho fem.
D'acord.
No sé si vols que et concreti més
sí,
coses.
Sí, vas venir, dius, en poc més d'un any, però no a viure, sinó
sí.
Que veníeu a festades o a viure?
No, hi vaig venir a viure.
A viure.
Vam venir a viure aquí i fins que... Bueno, hi vaig anar al Col·legi de les Monges. Vull dir, jo ho deia l'altre dia, dic... Jo tot el català que sé l'he pres al pati de les Monges. Que és el pòsit de llengua que et queda és aquest, és dels primers anys, saps? Vull dir, si jo parlo gràcies al pati de les Monges de castellà és el català que conec i el que he anat més o menys fent servir aquí amb aquests textos que he escrit. Evidentment hi ha coses de les lectures posteriors, però la base és aquesta, vull dir que no...
D'acord. Després tornes
llavors, esclar...
Sí. Digues. No, digues.
No, que vam estar vivint... Jo vaig estar vivint aquí dalt fins als 7 anys, que llavors ja vaig començar a fer a l'escola, els escolapis de Sabadell, perquè les monges ja s'acabaven els estudis de les monges i havia fet tots els parvularis. I llavors sí, llavors pujava 3 mesos a l'estiu, això sí. I vaig fins als 18 o els 20 anys, que llavors ja vaig anar per les meves... Ja no. Però sí, vaig estar molts anys a castellà.
D'acord. I ha seguit vinculat o no?
Manem?
Ja has seguit vinculat?
Amb la gent que ens veiem allà, sí. Amb els que érem de per allà, sí. Amb gent d'allà, sí, sí, sí.
Molt bé.
Però clar, ja canvia, no té res a veure. No fa gaire que hi he anat i jo encara em quedo esgarrifat de veure el que hem fet allà al mercat. Dius que no... Jo vivia davant del mercat, saps allò que és el mercat ara?
Sí.
Tots els ferros aquells i tot
sí.
Allò. Està absolutament desconegut, jo no entenc què hem fet allà. No? Però bueno, és igual, això és un altre tema. Això és un altre tema.
Tu vivies al mercat, eh? Bueno, per allà davant del mercat.
No, davant, allà al cantó, allà al cantó del Sala Boadella, al costat del cine, vivia jo.
Val.
costat del cine.
Clar, perquè tu recordes els cines, no, doncs?
Oh, i tant. Si jo sentia les pel·lícules des del pati de casa, sentia tot el so.
Carai.
Sí.
En aquest llibre...
Tenia tots els programes del cine, perquè la senyora que anava a fer la neteja passava allà i ens donava els programes. Aquests programes de mà que es donaven abans.
Uh-huh.
Sí.
En aquest llibre, qui el llegeixi podrà, doncs, reviure tot això que tu recordes a la teva memòria?
Bueno, espero que sí. Si algú ha viscut, recordarà, sí, esclar. Però la gràcia és intentar enganxar els que ho han viscut, saps? Vull dir, bueno, llavors hi ha una mica el treball aquest. Jo no treballo d'una tirada. Jo ho vaig elaborant molt, treballant i corregint i recorregint, i fins que no agafa el toc avui no paro, saps? Vull dir, però perquè algú que no hagi viscut també s'hi enganxi, saps? I cada vegada vas posant petites trampes, que els hi dius, els hi dius, i no ho sé, s'està fent aquest joc, entens? Que suposo que és una mica el joc de la literatura, això, vull dir.
Mm-hmm.
Però bueno...
Perquè tu des de quin punt de vista ho abordes? Perquè sabem, a banda d'aquest llibre, doncs que tu ets, com podríem dir, un dels experts de la colla de Sabadell, no?
Sí, jo vaig fer filologia... I llavors el treball de final de carrera així és, o sigui que em deien a... Bueno, em recordo com et deien. Vaig començar a remenar papers perquè em feia gràcia que havia llegit alguna cosa, sabia alguna cosa això de la colla de Sabadell. Vaig començar a mirar papers per fer un treballet de final de curs, eh? I llavors, bueno, jo va ser estirar un fil i ja no acabaves mai. I fins que al final vam acabar muntant una fundació i fent editant tot el que vam poder de la colla Sabadell, que era inèdit. La majoria de coses eren buidar diaris i fer... I bueno, i alguna... I cartes, correspondències també vam fer, i... Bueno, no sé si ho has vist, alguna cosa del que havíem fet a la Fundació.
Sí, sí, sí.
Mm. Al final també vaig escriure un llibre sobre... que era una mica la tesi aquesta que havia fet sobre la colla de Sabadell ampliada... I és un llibre, més a més, que hi ha una petita antologia de textos de la colla de tots. I és una mica per divulgar, entens? Una divulgació, si algú vol conèixer, doncs aquí té un punt de referència. Sí.
És el que es diu La Mirada?
Es diu Fundació La Mirada. El llibre es diu La Mirada, sí.
Uh-huh.
Sí, sí.
D'acord, molt bé, molt bé.
Perquè m'ho embolicar tantes mirades.
Sí. Tu, en aquest llibre, ara, d'Atacama, Taclamacan, també incorpores aquest estil característic de la colla de Sabadell, aquest humor, doncs, que...
Bueno, sí, no ho sé, em sembla que és de Sabadell, segur, però no és explícitament de la colla de Sabadell. Però és que Sabadell sí que hi ha gent que gasta una mena d'humor especial, això és veritat. Ara, no tot és com la colla de Sabadell, eh? Encara que ho digui... Bueno, és igual, encara que hi ha gent que ho diu, però no, bueno, sí que hi ha coses de la colla de Sabadell, però no... És més personal. Un altre que també fa gasta aquest humor és el Toni Dalmases, vull dir que no...
Sí.
Vull dir, que es nota aquesta ironia de sabadellenca, es nota, esclar.
De fet, l'Antoni Dalmases t'acompanyarà a la presentació, vosaltres sou amics, entenc.
És el que em va fer el pròleg del llibre aquest, també, és clar. De l'Atacama aquest, el pròleg el va fer una presentació al Quim Torra, després el pròleg del Toni Dalmases i ja està.
D'acord. Amb quin públic penses, quan escrius aquest llibre, a qui penses que pot agradar?
Ui, no sé. Ni idea, mira't que no ho sé. No ho sé.
En tot cas, la gent que sigui sabadellenca ho sentirà més de prop, no?
No necessàriament, perquè, clar, el que parlo més és el principi de Xile, que tant és Sabadell com no.
Val.
I després la part més emocional aquesta és la de castellà, vol dir que no... De Sabadell sí que hi ha alguna cosa, però no gaires, no pensis.
No? Ah, d'acord. O sigui que és més cap aquí l'arrel emocional que et va lligar a castellà durant uns anys, eh?
És que és memòria emocional, però això, a més, és... Si l'has vist, hi ha parts del llibre que són fragments molt curts, són com petits flaixos, i són com impactes. Saps? És una narració molt curta, una cosa de 3-4 línies, però que em van causar molt impacte. I moltes són de viatges que havia fet, i així, des de l'Índia, a la Xina, no ho sé, per aquí. i hi ha coses molt impactants, i ja veuràs que són això, textos molt curts que impacten bastant. A mi m'impactaven, eh?
Comentaves, Miquel, que hi ha coses que et van marcar, com el maqui, el metge... Explica'ns alguna altra...
Allò del maquis és molt fort. Jo em recordo quan érem nanos que a la nit teníem les fogueres allà a Sant Llorenç. I llavors, fins que no van ser... No vam tenir un consciència que eren els maquis. Hosti, és que no... Saps? De gran he vist, sí, però jo és molt fort. Havíem vist els maquis allà tocant a casa. I és que no... Bueno, i llavors tota l'historial de l'assassinat del senyor aquell allà baix.
De l'Elio Giglioli.
No me'n recordo com es deia.
Sí, Elio Giglioli, però... l'italià.
Sí. Doncs no sé, va ser impactant això. O sigui, jo tot això ho tenia recordat i memoritzat així, però a mesura que et vas fer gran vas veient que és més fort que vam viure coses molt fortes de petits. És a dir, veure que em maten un senyor allà darrere a casa, és que el van matar allà a l'hospital, que era de les monges que era darrere a casa, vull dir, saps? I l'altre és el metge, a mi em encara m'esgarrifuat, vull dir, hòstia, era una bellíssima persona, tothom l'estima molt. I va acabar malament, i... Bueno, ja ho explico allà, és que ara tampoc no vull deixar
parlar d'aquí, però... Quan parles del metge...
Mana?
Quan parles del metge, a quin metge
sí.
et refereixes?
O Antoni Puigdueta, eh? Puigdueta.
D'acord. Sí. D'acord.
Sí, sí.
Com t'has documentat, Miquel? A partir de la teva, doncs, els teus records personals, però no sé si has visitat algun arxiu o algun...
No especialment. Sí que he mirat coses, esclar, sempre miques coses. I fins i tot per parlar de Xile, perquè una cosa és que t'ho expliquin les teves ties allà amb un dinar, en plan festiu, i altres coses que acabis d'afinar coses buscant informació, entens? Perquè no... Per no dir ni malades, entens? I, clar, justes les coses, sí. I del doctor Puigdueta també he trobat coses d'ell. De com va venir allà, com va guanyar una plaça que hi havia, que era una mena de seguretat social de l'època. Coses així, sí, s'ha de patir, no ho saps, això. I ho he acabat de... Tampoc no ho explico explícitament, però sí que vas centrant una mica més el personatge, saps?
Clar. Per tant, és una memòria emocional...
És la memòria emocional dels fets aquests.
Clar. Però bé, no, també fas memòria històrica una mica, no?
Sí, però no necessàriament és el que recordo jo, que igual no és veritat.
Ja.
Perquè, per exemple, amb això de això que deia abans dels maquis, jo tota la vida tenia al cap que van ser els maquis que van matar el senyor aquest d'allà baix al riu, de la fàbrica.
Sí.
I ara fa 3 o 4 anys que em van dir que no, que de cap manera, que va ser un ex-treballador que anava... Ni idea, entens? M'he passat més de 70 anys pensant que havien sigut els maquis. Clar, ja ho explico. Bueno, jo explico el que he viscut. Jo ho he viscut així, ara no diré que no ho he viscut perquè m'han dit que no era veritat, jo què sé.
Sí.
Entens? I dic que si va córrer la versió aquella, per alguna cosa deu ser. És el que dic allà en el text. Algú estava interessat a fer córrer que van ser els maquis, jo què sé, perquè sí, entens? Però jo sempre havia sentit la versió aquesta i a casa meva també havien sentit aquesta versió. Però vull dir-te que jo quan vaig saber que no, que això, que no van ser els maquis, jo ja ho tenia escrit així, dic, home, jo això no ho esborro. Dic, això és el que jo he estat vivint. Entens? I llavors, sí. En tot cas, sí que explico que clar, que havien fet córrer aquesta versió o altra, el que sabia jo és el que havia corregut, i que no... Uh-huh. I ho he viscut així. I ho dic allà, jo ho he viscut així. Doncs explico el que he viscut, no... que no necessàriament és el que va passar de veritat, entens? La memòria també és molt... I el que vius de petit, és clar, t'impacta d'una manera molt diferent, vull dir, no... Saps?
Sí.
Clar, no ho sé.
Miquel, amb quina editorial ho publiques i on el podem trobar, aquest llibre?
Aquest llibre l'hem... Espera, com es diuen aquests? Els papers de Versàlia.
Sí.
Que és un editor d'aquí a Sabadell, que és el Josep Gerona. Ho hem fet així una mica mitja, saps? I el podeu trobar a tot arreu, perquè té un ISBN, si demanes a la distribuïdora t'arribarà. I si no, les llibreries ja el demanaran. Vull dir, aquí se ve, si el llibre el tenia, el faria que estaria també.
D'acord, molt bé, molt bé.
No sé com, vull dir, si el demanen allà, ja, com que té un ISBN, el distribuïdor és un distribuïdor d'aquí Sabadell, vull dir que no...
Val.
Per exemple, distribuïdors professionals que treballen amb 62, tots aquests, vull dir que no.
Uh-huh. El dia de la presentació també, m'imagino, no? Qui vingui, recordem que serà dilluns, dia 16 de juny,
sí,
a les 7
sí.
de la tarda, també sí. podran adquirir el llibre, no?, si els ve de gust.
Suposo, però jo, això depèn de... Si la... Jo, em sembla que la llibreria de Castellà, que hi està implicada també
sí.
en la presentació...
La Vallès.
Portarà llibres allà. Uh-huh. El que no podem fer és vendre llibres d'esquena a les llibreries, perquè llavors no els trobem temps, vull dir que no...
Sí, sí, sí.
Però em sembla que portaran llibres. Quan vam fer la presentació a Sabadell ho vam fer, esclar, llavors ho vam fer a la mateixa llibreria i la llibreria es va encarregar de tenir exemples que anaven venint. Però si ho haguessin fet a fora haurien vingut els mateixos de la llibreria amb quants llibres per vendre'ls allà on estigui l'acte, saps?
D'acord, doncs Miquel Bach, enhorabona doncs, per aquest llibre, doncs, que has plasmat totes aquestes memòries en aquest Datacama a Taklamakan. Recordem doncs, a tothom que qui vulgui és un acte obert, organitzat per la Biblioteca Municipal, però això sí que tindrà lloc a la sala d'actes del Mirador, per tant, no aneu a la biblioteca, sinó que aneu al Mirador, en aquest edifici que sembla que al Miquel no li acaba d'agradar.
No, no, però... Home, m'han destrossat l'imatge que tenia quan era petit.
No? Clar, clar, clar. Sí,
bueno,
sí, sí.
Sí, hi ha altra gent, suposo.
Sí, sí.
Sí, sí. Fet una mica de xurro allà al mig, la veritat.
Uh-huh. Doncs res, Miquel, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la presentació.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Doncs amb aquesta experiència que el Miquel Bach comparteix en aquest llibre que ens presentarà, punt final al programa d'avui. Gràcies a tots per la companyia. Demà més tancarem una nova setmana a partir de les 4 i 3 minuts. Mentrestant, gaudiu del que queda de tarda.
Ràdio Sant Cugat. L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla...
Les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.
Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all the looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. La regidora d'Esports de Sant Cugat, Núria Escamilla, ha valorat els 2 anys al capdavant de l'àrea, destacant la inversió que està fent l'Ajuntament en el manteniment d'instal·lacions. Segons diu, venien d'un anterior mandat sense manteniment en equipaments esportius i després de 2 anys estan posant el dia en aquestes instal·lacions. Sobre el repartiment de les instal·lacions, la regidora ha argumentat que s'ha repetit la mateixa distribució d'horaris de l'any passat per la falta d'informació rebuda per part dels clubs. Sobre aquests 2 anys, Escamilla assegura que l'esport de Sant Cugat va molt més enllà dels clubs i que l'Ajuntament ha de vetllar perquè el model multiesportiu santcugatenc tingui en compte tota la ciutadania. L'Ajuntament de Sant Cugat ha proposat instal·lar el passatge de la marxa infantil al costat del rocòdrom i de la comissaria de la policia local, la unitat mòbil de la Policia Nacional que haurà de prestar el servei de renovació de DNI i passaport. Aquesta fórmula provisional s'ha plantejat després del tancament de l'antiga oficina fa gairebé 1 any, una decisió sorpresa i precipitada, segons ha qualificat l'alcalde en una entrevista de mig mandat a Cugat Mèdia. Com ja va avançar aquest mitjà, el consistori i l'Estat van trobar en els vehicles integrals de documentació, els BIDOC, una solució mentre la negociació per recuperar una comissaria de la Policia Nacional al municipi segueix encallada. Càritas Sant Cugat ha tancat l'any 2024 atenent un total de 1.497 persones en els diferents programes i serveis que ofereixen a la ciutadania. Són un 7,7% menys que l'any anterior, quan se'n van atendre 1.622. Per contra, el nombre de famílies ateses ha pujat a 848.